utilizábamos también en otras rondas, hemos encontrado una tasa de posibles casos COVID activos de 3,2% en el conjunto del país, que es muy superior a la que terminamos encontrando en la ronda 3, que se situaba en torno del 1,1.
Són les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Amics, amigues, oients i altra ràdio, amics, amigues, oients del Som Formentera, que tal com esteu, salutacions, molt bona nit. Benvingut, benvingudes a una nova edició d'aquest programa que pretén, gràcies a la màgia de la ràdio, viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. I aquest viatge enrere en el temps, en aquesta edició d'avui dimarts, ens conduirà fins l'any 1977. I precisament viatjarem fins aquest any, fins al 1977, perquè aquell va ser l'any de l'arribada a la nostra illa del nostre protagonista, Matías González. Ell és una persona prou coneguda aquí a la nostra illa, ha tingut diversos establiments, actualment dirigeix un restaurant conegut a la nostra illa, però a més és conegut pels amants de Formentera perquè realitza licor d'herbes tradicional de les nostres illes. I per això avui volem convidar-los perquè per una banda ens expliqui doncs quina és la Formentera que es va trobar quan va arribar a la nostra illa el 1977 i també que ens expliqui, a veure si podem treure algun secret, quina és la manera tradicional de realitzar aquestes herbes formenterenques, aquest licor d'herbes amb aquestes plantes, herbes, flors de la nostra illa. Tot això en parlarem amb ell d'aquí uns minuts al tram final del nostre programa, però abans també el que farem serà conèixer què passava aquest any, el 1977, quina és la Formentera que es va trobar i què passava al món en aquell any i quines cançons s'escoltaven a les ràdios i quines pel·lícules també es podien veure als cinemes d'Eivissa, les Balears, a Espanya i al món. Tot això i altres històries des d'ara mateix i fins aquí pràcticament 50 pocs minuts, moment que posarem punt final a aquesta edició del nostre programa, aquest programa que emetem i preparem des dels estudis de B3 Ràdio a la Sabina Formentera i que el realitzem tot l'equip, des de la producció, la realització, els controls tècnics, també el servei de documentació i qui us parla en nom de tot l'equip de la Som Formentera, un servidor. Soc Joan Albert Lligonya. Dit això, sense més preàmbuls ni dilacions, arrenquem aquesta edició d'avui, 1977. Avui serà un programa ben aromàtic amb licor d'herbes amb Matías González.
Una illa, 60 minuts, una història. Som Formentera.
Ja ho sabeu que aquí al Som Formentera ens agrada posar-nos en situació per conèixer què passava a l'any protagonista del nostre programa. Avui és el 1977, per tant, avui recuperarem alguns dels fets que succeïen en aquell any, el 1977. Per cert, que aquell any va ser l'any moment clau de la transició espanyola, ja que es van celebrar les primeres eleccions generals, guanyant-les per Adolfo Suárez, que per primera vegada es va enfrontar al passat per forjar un present i un futur que en un principi era esperançador. En aquell any, el 77, a l'estat espanyol hi havia 36.255.000 persones, de les quals prop de 161.000 eren estrangeres. Aquell any, el 1977, van néixer 649.956 persones, i ara seguim parlant de xifres, perquè aquell any van néixer 334.844 nens i 315.112 nenes, una dada que potser era una miqueta inferior a l'any passat, el 1976. Potser per això la taxa de natalitat a l'estat espanyol va ser del 17,96%. És a dir, la dona espanyola tenia més de 2 fills de mitjana en aquella època. Si ara seguim parlant de xifres, hem de saber que aquell any es van celebrar 262.015 enllaços per l'Església. A principis d'aquell any, el mes de març del 77, Espanya va aprovar un reial decret llei pel mitjà del qual s'aprovava el dret a vaga. També uns dies més tard, el 8 de març, un nou reial decret llei va publicar, publicat pel Boletín Oficial de l'Estado, legalitzava el joc a Espanya. Més tard, el dia 1 d'abril, Espanya va derogar l'article 2 de la llei, de premsa i impremta, pel que es va posar fi a la censura, les sancions i els segrets dels diaris espanyols, per bé que en algun moment o altre s'ha realitzat més endavant. El 14 de maig, el comte de Barcelona, Juan de Borbón, va renunciar als seus drets dinàstics de la corona d'Espanya en favor del seu fill, Juan Carlos I. També aquell any s'aprovaria la llei de l'amnistia. El 77 també es recorda com el pitjor, com la pitjor catàstrofe aèria de la història. Un total de 583 persones van perdre la vida a l'aeroport de Los Rodeos, a Tenerife, després de xocar dos avions Boeing 747. També en aquest mateix any es produiria la coneguda matança d'Atocha, un atemptat terrorista dut a terme per terroristes d'extrema dreta. Cinc advocats van ser assassinats en el número 55 del carrer Atocha. Quin era el cost de la vida el 1977? Doncs mireu, evidentment no té res a veure amb l'actual. Si teníem 2,5 milions de pessetes, una família podia comprar un pis de 2 anys i aparcament. Ara bé, llogar un pis podia costar al voltant de 15.000 pessetes al mes. Una barra de pa costava 9 pessetes, un litre de llet al voltant de 20, un diari 8 pessetes, un quilo de sucre 37, i si anàvem a fer una cervesa doncs tindríem de pagar-li al cambrer 10 pessetes, això sí, sempre quan depenent l'establiment on anéssim a comprar o a prendre aquest producte. El salari mínim interprofessional en aquell any, el 1977, era de 13.200 pessetes. I ara que al principi d'aquest bloc parlàvem de les eleccions, doncs va haver-hi una cançó que es va convertir en un himne d'aquestes eleccions. Era aquesta cançó que escoltarem un momentet, de Harcha, que era Libertat sin ira, una de les cançons bandera d'aquestes eleccions que es van celebrar el 15 de juny. Anem a fer una mica de memòria per recordar com sonava aquesta cançó.
Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida.
D'aquesta cançó de Harcha, Libertat sin ira. A nivell internacional, la setmana d'aquestes eleccions, musicalment parlant, estaria marcada per el tema Dreams, una confusible cançó de la mítica banda Fleetwood Mac, que si us sembla anem a fer una mica de memòria i la recuperem. Somiam. Era la música de Fleetwood Mac amb aquesta cançó, Dreams, Somnis. Anem a continuar aquest recorregut i seguim en aquest repàs esdeveniments que succeïen al 1977. Per exemple, en l'àmbit del cinema, 1977 serà recordat per ser l'any en què es va estrenar la primera entrega de les sagues, d'una de les sagues cinematogràfiques més exitoses de la història, Star Wars.
No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Jamás me uniré a ti.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
La primera pel·lícula sobre Luke Skywalker i Darth Vader es va estrenar a nivell mundial el 25 de maig d'aquest 1977, sense cap mena de dubte, convertint-se en un autèntic èxit en taquilla. De fet, tant va ser l'èxit d'aquesta cinta que a finals d'aquell mateix any es va consagrar com a pel·lícula més taquillera del 77 i també de la història. Tot i això, estem parlant del mes de maig, a l'estat espanyol aquesta pel·lícula no va arribar fins al 7 de novembre, on, per descomptat, també va resultar ser un èxit. A nivell espanyol, el que va ser la pel·lícula més taquillera d'aquell any va ser La guerra de papà.
¡Oh! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto?
Se escapó. Ahí va, parece un piel roja.
Dígame, Domi, ¿con qué confianza voy a dejarle los niños, eh? ¿Con qué confianza?
Pues ya ve, señora, en un momento que he ido a la cocina...
¿Y qué pinta usted en la cocina si se puede saber? Un día los niños se van a envenenar y usted en la cocina. Si le pago lo que le pago es para que cuide de los niños y no para que esté en la cocina.
Pues mire, señora, si no está contenta, ya sabe.
Pues no, Domi, no estoy contenta. Así que decida. Ya está.
La guerra de papá va ser una cinta dirigida per Antonio Mercero i es basava en la novel·la de Miguel Delibes, El príncipe destronado. Ja veieu una petita mirada en diagonal d'alguns dels fets destacables d'aquest 1977. Fem una petita pausa i tornem tot seguit a més esdeveniments, a més històries relacionades amb aquest any, el 1977, per tancar el programa amb l'entrevista que tindrem de 15 minuts. De fet, ja està arribant al nostre estudi a Matías González, aquest elaborador d'herbes formentereres, que ens explicarà els seus secrets i també tota la seva experiència vital a la nostra illa des del 1977.
Som Formentera, amb Joan Albert Nigoll. IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar, doneu ales.
Seguiu-nos, agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Carles Marquès.
El Belém dins l'establia, es nota el Jesús minyó.
Aquest Nadal tan especial el volem compartir amb tu. Envia'ns una felicitació de Nadal, un desig pel 2021 o un record d'aquest 2020 en una nota de veu al 646 93 45 01, tant de WhatsApp com de Telegram. 646 93 45 01. Passa Nadal amb IB3. IB3 Ràdio desitja bones festes.
El dimarts, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, Som Formentera, el programa que et permet viatjar en el temps sense moure't de lloc, amb Joan Albert Lligonya.
Doncs ja estem de ple immersos en aquesta edició d'avui del Som Formentera. En recordeu que en 15 minuts parlarem amb Matías González. Avui el programa es gira a l'entorn de 1977, any en què ell va arribar a la nostra illa aquí a Formentera. Matías González és restaurador, s'ha dedicat, ha tocat molts pals de la baralla, però una de les seves especialitats és l'elaboració de licor d'herbes artesanal casolà. El licor d'herbes és una beguda dolça usada també en els seus darrers estadis de maceració com a xarop medicinal de propietats estomacals. És una beguda sense cap mena de dubte característica de les Illes Pitiuses, que es compon d'anís, preferentment dolç, mesclat amb una mica de sec, on es deixen estovar herbes autòctones, unes herbes que poden anar des de frígola, sàlvia, ruda, d'un all o donzell i fins i tot camamilla, o bé herbassana, punyols i nevera, un munt d'herbes que d'aquí uns minuts parlarem a veure quines són o quantes són aquestes herbes que composen aquestes herbes, aquest licor d'herbes de Formentera. La trajectòria del licor d'herbes és relativament recent, com que la seva elaboració és a base d'anís, depenia d'aquest producte i només començà a destilar-se a la nostra illa, aquí a Formentera, a finals del segle XIX. Pel que fa al seu ús, doncs, s'ha passat majoritàriament d'una fabricació casolana per al consum privat, com és el cas de Dalmaties, a servir-se en llocs públics fins a arribar a la seva comercialització amb vistes al mercat internacional. El que us deia, moltes persones encara fabriquen les herbes a l'estil artesà per al seu autoconsum. Ara bé, la fabricació d'aquest licor suposa una activitat econòmica orientada principalment al turisme, presentant en el mercat un producte illenc de qualitat dirigit a un consumidor exigent i amb curiositat etnològica. Les herbes més populars que es fabriquen són d'elaboració industrial, com és el cas de marques conegudes que ja no se produeixen aquí a Formentera, sinó que han traslladat la seva producció a l'illa veïna, com és el cas d'Eivissa. En fi, en parlarem d'aquí uns minuts amb el Matías González sobre la seva arribada aquí a Formentera el 1977 i que ens expliqui algun d'aquests secrets tan personals que té per elaborar aquest licor d'herbes formenterí. A nivell musical, aquest any 1977 era farcit de bones propostes musicals. De fet, hem tingut l'oportunitat fa uns instants d'escoltar aquella de Fleetwood Mac, Dreams, però hi havia altres, com per exemple la música dels Bee Gees, que triomfaven amb aquell Staying Alive o How Deep Is Love. A nivell espanyol, Miguel Bosé, amb Linda o Mocedades, que sonaven a les ràdios amb Solo Era Un Niño. Però també hi havia altres propostes destacades aquest 1977. Si, per exemple, us parlàvem ara dels Fleetwood Mac, del seu àlbum Rumors, no només aquesta cançó Dream era un èxit, sinó també altres peces que, mireu, a mi m'apassiona la música de Fleetwood Mac, la banda Stevie Nicks, i per això vull compartir amb tots vosaltres una estoneta més de la seva música, com és el cas d'aquesta cançó que es diu Don't Stop, o que és el mateix No t'aturis. Aquesta cançó de Fleetwood Mac, Don't Stop, No t'aturis. Però seguim amb altres cançons del 77, com és el cas de la propera que escoltarem uns instants. Ens arriba des d'un àlbum que porta el mateix nom que ell. Ell és Peter Gabriel. El 1977 ens va sorprendre amb un excel·lent vinil on hi havia aquesta cançó que escoltarem ara mateix, Salisbury Hill. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Imagination, my heart going boom, boom, boom. Peter Gabriel Salisbury Hill, aquest indret on precisament és un racó de la Gran Bretanya on ella es va inspirar en aquesta cançó, seguim ara mateix amb una música una miqueta més disco, com és el cas de la música de John Paul Young, que el 1977 va triomfar amb Love is in the Air, la cançó que escoltem ara mateix i que va arribar a ser número 1 amb moltíssimes llistes musicals, entre les quals la llista espanyola.
Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in.
Una cançó que fins i tot ara a moltes de les festes, no sé pas si a Eivissa sonen, però sí que segurament en algunes que altres festes particulars aquesta cançó, sempre quan sigui una festa de qualitat, ha de sonar aquest Love is in the Air de John Paul Young. Bé, més coses. Wonderful Tonight és la primera cançó que us han preparat, una peça inclosa en el disc de 1977, que es deia Slowhand Malind. De fet, a Eric Clapton se'l coneix amb aquest sobrenom com a Déu o com a Malind Slowhand. Doncs ens quedem amb aquesta cançó, Wonderful Tonight, una cançó que era dedicada a qui llavors era la seva dona, Patti Boyd.
It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long, long hair. And then she asked me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. Party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say,
el 1988, Wonderful Tonight va ser interpretada en el concert per a Nelson Mandela com a artista convidat amb els Dire Straits, on s'hi va fer una versió de la cançó amb el suport del grup. I tancam aquest petit bloc d'algunes de les cançons que sonaven el 1977 amb Give a Little Beat, la cançó dels britànics Supertramp, inclosa dins l'àlbum d'estudi Even in the Quiet Moment, inclús en els moments més tranquils. Una cançó, evidentment, escrita el 1977 per Roger Hodgson i publicada com a primer senzill de l'àlbum. Així doncs, per tancar ja aquest bloc de cançons, ens quedem amb aquest rock progressiu, amb la veu de Supertramp, Give a Little Beat. Per cert, que clar, hi havia moltíssimes altres cançons que haguessin pogut punxar, per exemple la música de Donna Summer, també Camilo Sexto, que va editar un àlbum i en aquest so que es deia Mi Buen Amor el 1977, o fins i tot la música de Bonnie M, que també triomfaven a les discoteques amb Maverick. De moment, per tant, que aquest grup de música, però ens quedem amb aquest Give a Little Beat amb Supertramp.
Give a little beat. Give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so
IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
Després de la guerra, si no feies contrabando, que deien, no venien més que lo de racionament, no hi havia aquestes balances i no te bastava mai. Ho havies de fer tan just, i no te bastava. És que si no hi havia contrabando no guanyaves. Però sobretot en els pobles de la costa, per aquí n'hi havia molt de contrabando. Mon pare no era d'això. I va dir, mira, tornarem a fer de pagesos, que mon pare i mon mare de joves eren pagesos.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
Bones festes.
Records, història, personatges, som Formentera.
Molt bé, doncs anem a continuar aquí mateix el nostre programa, el Som Formentera. Ja veieu que avui estem navegant amb aquest any, el 1977, any en què el nostre protagonista del programa va arribar aquí a la nostra illa. Ell és Matías González. Avui hem parlat d'herbes, hem parlat d'aquesta elaboració i de la diversitat, diguéssim, de maneres de realitzar aquest producte tan nostre. I en aquest darrer tram del nostre programa, doncs precisament conversarem amb Matías González, tal com us dèiem, el nostre protagonista, per conèixer una miqueta l'elaboració i des de quan es dedica artesanalment i a fer aquest producte, licor d'herbes. El Matías el tenim aquí als estudis. Matías, què tal? Molt bona nit, benvingut.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs? Gràcies per venir.
Bien, molt bien.
Sí. És un plaer sempre tenir l'oportunitat de compartir uns instants amb tu i això, parlàvem abans de que tu havies arribat aquí a Formentera l'any sí. 1977. Com vas arribar aquí a Formentera?
Bueno, pues por medio de un amigo mío que también era de Salamanca.
Sí.
Íbamos a venir los dos, pero al final él se quedó y él me dio la dirección de donde podía venir a trabajar.
Sí.
Era lo que es hoy el río La Mola.
Uh-huh.
Y bueno, vine solo y encontré trabajo ahí y perquè luego tu... seguí viniendo.
Uh-huh, perquè después... tu ets natural de Zamallón, a Salamanca.
Zamallón, Salamanca.
Uh-huh. I tu vas arribar aquí quan tenies, què, 19, 20 19, anys? 19 anys.
Sí. Uh-huh.
I què és la primera impressió que vas tenir quan el 1977 vas arribar al Port de la Savina? Què és el primer que et va sobtar, que et va agradar?
Bueno, pues para mí fue todo muy, no sé, muy llamativo, porque bueno, no había visto nunca el mar,
uh-huh.
Y bueno, había llegado la noche anterior en barco desde Valencia a Ibiza y luego de Ibiza vine aquí a Formentera y todo pues para mí fue muy espectacular, muy uh-huh. Fue bonito, me gustó la isla,
sí.
Desde el primer momento me atrajo mucho.
Clar, perquè de fet amb aquest amic teu doncs ell ja t'havia parlat una miqueta de com era Formentera i què era treballar a Formentera, no?
Exacte.
Vull dir que
sí.
Ja anaves una mica previngut.
Sí, él había trabajado una temporada antes en el hotel Río La Mola.
Sí.
Y bueno, pues era un hotel de temporada y digo, bueno, pues yo quiero ir a hacer la temporada.
Perquè allà a Salamanca et dedicaves, tot i que eres molt jove, tenies 19 anys, però ja et dedicaves al món de l'hostaleria, al món de la restauració?
Sí, desde jovencito. Ajá. No tenía 14 años y ya había salido a trabajar primero en Zamora.
Uh-huh.
Y luego pasé a Salamanca a los 2 años y luego, bueno, pues en Salamanca no era mucho el salario que se ganaba y entonces me había contado este amigo que aquí en Formentera era el doble,
sí.
Haciendo la temporada y digo, bueno, pues venga, vamos a Formentera.
El que passa que el 1977 m'imagino que no hi havia aquí a Formentera tanta gent, per bé que estaves a l'hotel, no? Però no hi havia tanta gent com la no. Que tenim ara el 2020.
No, pero para las infraestructuras que había y tal, ya era bastante, la temporada era muy, muy completa, era desde uh-huh. El principio de mayo,
sí.
Desde Semana Santa, casi era la temporada, desde abril,
uh-huh.
Y duraba hasta últimos de octubre.
Dormido.
Y bueno, tampoco había tantos hoteles, bueno, hoteles sí, los mismos que hay ahora,
sí.
Y hostales.
Uh-huh.
Sí.
El que pasa es que potser s'han remodelat, s'han actualitzat, ¿no?, aquests hotels.
Sí, bueno, ahora... Sí, se han hecho un poquito... Bueno, hay alguno más,
sí.
Que se ha hecho en los últimos años,
uh-huh.
Pero el río La Mola y el Maryland y el Formentera Playa, pues es lo mismo que entonces.
Ya.
El Formentera Playa tiene unos apartamentos al lado que ha subido el número de clientes,
uh-huh.
pero casi es lo mismo que entonces, ¿no?
Ya.
Las mismas plazas.
En tot cas, potser també mateixes places, però no mateix perfil de gent. Ara tenim aquí a Formentera un turista molt localitzat, que seria el turista italià, potser.
Exacto, sí.
Explica'ns els teus records del tracte amb els turistes. Com
sí, muy, muy concentrado en unos meses. Entonces, los alemanes, por ejemplo, los tenías desde Semana Santa
sí.
y luego después volvían al final de temporada, o en mayo. Estaban en mayo 15 días y luego volvían en septiembre o en octubre, y estaban otros 15 días. También había muchos franceses,
sí.
suizos, también algunos holandeses por la parte de Escaló. Había bastantes holandeses y, bueno, pero que teníamos toda la temporada, había un golpe fuerte durante 45 días en los últimos 15 días de julio, el mes de agosto,
sí.
que era como ahora mismo el mes de agosto. Bueno, que son dos o tres semanas nada más.
Sí, exacte. No, Ferragosto, ¿no? Que diuen, bueno, potser...
Ahí
sí.
está. Y bueno, y era muy... Bueno, entonces no se descansaba tampoco.
Claro.
O sea, la temporada era fuerte. Pero esto llegaba último de agosto y ya septiembre y octubre era una gente muy tranquila y se disfrutaba mucho. Ya tenías muchas horas libres porque eran alemanes... Venían pronto a comer y a cenar,
sí.
y se terminaba pronto la jornada, y bueno, era de otra manera muy...
¿Tú en aquella época vivías a l'hotel o ya estabas ubicat en un altre lloc de Formentera?
No, vivía en el hotel, daba alojamiento aquí en San Fernando, en San Ferran,
sí.
que tiene unos apartamentos y vivíamos ahí, sí.
Però no tota la vida has estat en aquest hotel, des del 77, però...
No, yo, después ya cambié.
Explica'ns aquests canvis, com
van. Fui a sitios, estuve por Espuyol
sí.
en los años 80, que era unos años donde había mucha gente en Espuyol.
Y ahora también,
pero bueno, ahora hay todavía más, pero entonces
sí.
el trabajo era muy, muy completo toda la temporada en Espuyol. Se trabajaba mucho, bueno, era... otra manera de trabajar, era diferente.
D'aquests llocs que has treballat, hi ha un, per exemple, el 1991, que vas pujar a la Mola, vas sí. estar ben a prop del Far de la Mola, amb un, el que es coneixia com el Bar Espuig, oi?
Sí.
Al costat del Far. No sé si aquest seria el lloc més emblemàtic que has estat. En aquest cas, ja, en aquest el Bar Espuig, era ja propietat teva, no? Aquest seria un dels llocs més emblemàtics on has treballat, on has fet sous?
Bueno, pues ha sido allí, sí.
Sí.
Sí, es el donde, bueno, mi señora y yo estuvimos ahí trabajando desde el primer momento y bueno, pues empezamos a trabajar con los productos de mi tierra,
sí.
de Salamanca.
Sí.
Y bueno, como había dos días de mercadillo, pues la gente subía esos dos días y teníamos mucha gente de aquí de la isla que venía a vernos y bueno, el producto este tuvo buena aceptación y fue uno de los mejores momentos de trabajar en hostelería, allí en el Faro.
Allà al Faro. Has parlat de la teva dona. Quan vas conèixer la teva dona?
Pues fue en el año 91.
91, és a dir, del 76...
No, perdón. 81.
Ah, d'acord, entesos. Per tant, del 1977 fins al 1981 que vas conèixer
sí.
a la teva dona i que sempre heu estat vinculats...
És quan ja me quedé fijo en Formentera, tot l'any. Los años anteriores, desde el 77, me iba, luego volvía,
sí.
pero ya la conocía ella en el año 81 y ya me quedé aquí.
Parlaves de que en aquest bar, Bar Espuig, el seu ja de propietat teva, podies oferir productes, entre cometes, d'importació, de Salamanca, de la teva terra,
sí.
de Tecina, però també va ser, no sé si va ser allà, on vas, com t'ho diria, iniciar-te en el món de l'elaboració de licor d'herbes, era allà?
Sí, exactament, fue allí, sí. Fue allí porque, bueno, siempre me llamó la atención el licor de hierbas, porque era un licor que antes se... La marca de Ibiza
sí.
la hacía en aquellos años, era granel, en garrafas de 16 litros, lo embotellabas,
sí.
y era otro sabor, y cuando llegué yo a Formentera.
Sí.
Y I entonces,
perdó, que era l'època en què es feia allà a Escaló o no, ja es feia a Eivissa, les herbes?
S'hacían en Eivissa.
A Eivissa, val, sí. Val, perquè en un moment, tiempo, en ile tempore, es feia en Escaló.
Sí, però hace ya muchos años.
Molts feia. Anys, no?
Mm-hmm. Sí.
Aleshores vas decidir, doncs, provar de fer aquestes herbes...
Sí, bueno, yo consulté con mis suegros, con los padres de mi mujer, y son los que me indicaron cómo podía hacer, qué podía ponerle.
Ajá.
Y bueno, era un, había que ponerle una cantidad de hierbas...
Sí.
Con un número que siempre es impar.
Això és curiós, que sí. De ser herbes sempre
no sé per què, però és impar també.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. És una cosa curiosa i va ser, clar, perquè la teva dona és formenterera de tota la vida, no? És
a... Sí, ella és d'ací d'aquí, de Can Simonet.
De Can Simonet.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, els seus pares van indicar-te...
Sí, que és el que se le ponía en el licor i...
Sí.
Y siempre era un licor con poca graduación, 25 grados.
Mm-hmm.
Hombre, se puede hacer con mayor... graduación, pero salen muy fuertes
ya.
De sabor.
Ajá.
Entonces es el mejor, el de 25 grados, y bueno, la cantidad
sí.
De cada cosa que se le puede poner, y, y hacía pues para el gasto del local, no como negocio, porque no se podía hacer.
Claro, no podía
ser. Para gasto, no se puede hacer, hay que registrarlo.
Ya.
Y entonces pues, pero para el gasto así un poquito, para copas y tal... y para invitar a los clientes, pues sí, se lo hacía y bueno, era, bueno, aceptar, era muy aceptado.
Bé, estàs esperant el passat, però continues fent-lo, tu,
sí.
Perquè ara en el teu negoci...
Sí, ahora hacemos también un poquito, queremos registrarlo,
sí.
Lo que hay que estar en un sitio que, bueno, que se puede hacer y nada más hacer esa cosa, el hacer el licor de hierbas. No se puede... hacer otra cosa.
Mm-hmm. Podríem dir que el licor d'herbes aquest que comentaves a fer seria el tradicional formenterer, és a dir, a l'haver après dels teus sogres, seria el que es feia tota la vida aquí a Formentera, o hi ha diverses maneres de fer aquest licor d'herbes i tots són licors d'herbes formenterers?
Bueno, aquí la manera de hacerlo, bueno, generalmente yo creo que lo hacen, por lo que yo he podido hablar, lo hacían las mujeres.
Ajá.
Hacer como unas cuantas botellas,
sí.
En cada casa se hacen, pues es por un poquito pues para cuando tienes dolor de barriga o las fiestas,
sí.
Sacar un poquito después de comer con el postre,
més medicinal, una copita. Més medicinal que no pas sí, gairebé que no festiu, estar, no? Digues, o sí. Poder, sí.
Pero nadie lo hizo aquí en Formentera. Bueno, en algunos restaurantes siempre también hacen un poquito.
Sí.
Bueno, para el... Para tener la atención con sus clientes, no
claro.
Soy yo solo, ¿no? También en algunos sitios lo hacen.
El que sí que está claro es que aquest licor d'herbes que fas és del tot artesanal, és
sí.
A dir, no vas a buscar les herbes al súper, sinó tu vas a buscar les herbes, aquestes 13 o 16
sí,
o 17.
Un licor d'anís que
sí.
Y se le ponen las hierbas dentro
sí.
y bueno.
I explica'ns una mica, quin és el procés? Per exemple, no sé, quan s'han de recollir aquestes herbes del mes de l'any?
En este momento es el momento de recogerlas ahora.
Uh-huh.
La frígola está en flor ahora en este momento.
Sí.
Antes se recogían todas las hierbas, porque bueno, eso de aquí es un sitio en Formentera,
sí.
Donde alrededor de cada casa hay unas hierbas que tienen pues la mejorana, la salvia...
Uh-huh.
La menta, pues todo el mundo tiene un poquito.
Funoi.
Es para hacer el funoi que hay al lado, el romero y la frígola que está al lado de casa, que es silvestre.
Sí.
Y son el mejor romero y la mejor frígola es la de aquí, de Formentera.
Uh-huh.
Y bueno, se recogían siempre
sí.
El día 24 de...
De juny.
De este mes, el día de Sant Joan.
De Sant Joan. Uh-huh.
Por la mañana pronto o por la tarde, no sé exactamente. Si por la mañana hay rocío, no es bueno cortarlas porque si no están humedecidas, ¿no?
Claro.
Y siempre ese era el día que se recogían las hierbas. Para luego pues tener siempre para hacer una tisana en invierno. Y bueno, también se aprovechaba para hacer el licor de hierbas.
Uh-huh.
Pero bueno, ahora hay que recogerlas antes. En este momento hay que recoger la frígola porque si esperamos al día de San Juan,
sí.
Ya la flor ya está quemada por el sol.
Claro.
Y ya no vale.
Uh-huh.
Tiene que ser un poquito antes. Y se pueden secar ahora y valen también después para hacer licor.
Ya.
Porque queda una concentración ahí, si se secan bien, és una frígola estupenda.
Diguéssim, d'any en any, el licor té el mateix gust? És a dir, no en dic una mateixa producció, però vull dir que cada cop que fas licor d'herbes té un sabor una mica diferent perquè has posat una miqueta menys de romaní o una miqueta més de fonoll. El gust no és el mateix com pot ser...
No es el mismo. Depende del tiempo que lo tengas dentro.
Sí.
Pues puede ser, depende también de los grados del anís.
Sí.
Si tiene más grados, extrae mucho de la planta y puede ser un poquito amargo.
Mm-hmm. Perquè, per tant, tots aquests productes, aquestes plantes que comentes, les col·loques en maceració, amb aquest anís,
sí,
que són amb uns bidons de ferro, de plàstic, de vidre, com va això?
Acero inoxidable.
Acero inoxidable, directament.
Sí. Mm-hmm.
Sí. I això, per exemple...
Sí, se puede hacer en madera, sí, pero bueno, en madera tarda menos en hacerse.
Ya.
Y hay que sacarlas a los dos meses, porque si no extrae mucho de la planta queda como un poco amarga.
I aquests bidons d'acer inoxidable han d'estar a algun lloc en concret, fora de la llum, o no té importància?
Bueno, no, tiene que estar a la sombra, en un sitio que no le dé mucho, que no tenga mucha claridad.
Mm-hmm.
Es un sitio un poquito oscuro. Sí.
Ajá.
Sí, no, que no le dé mucho la... ni la luz ni la claridad.
Clar,
sí.
És, diguéssim, per aconseguir aquest punt de dolçor i que no sigui amargant i que... En canvi, per exemple, ve al cap que hi ha un licor a Catalunya que és la ratafia,
sí,
no? Que en aquest cas sí que ho deixen a sol i serena, que es diu, no?
Sí.
Però no sé,
sí,
si...
Sí, porque, bueno, lo hacen con alcohol, no con anís.
Mm.
Y entonces luego o lo se puede rebajar,
sí,
porque luego se le añade un azúcar con agua,
sí,
para rebajarlo. Bueno, un poquito, no, ahora no me viene, es una un jarabe de agua y,
sí,
y azúcar,
uh-huh,
para poderlo rebajar, porque se hace o con aguardiente o con alcohol,
claro,
de vino. Entonces,
la graduación
depende.
El cop
si tiene 40
seria...
grados, claro, y se le pone azúcar para que sea más suave de sabor.
Uh-huh.
La ratafía, por ejemplo.
Claro.
O les hierbes gallegues.
Ah, per exemple, exacte, sí, sí, senyor. Recordeu, els amics oients, si us acabeu d'incorporar, que estem parlant amb Matías González. Ell va arribar aquí a Formentera el 1977, tota una vida vinculada al món de la restauració i també, doncs, com a passió, com a hàbit, com a hobby, més ben dit, doncs, l'elaboració d'aquest licor d'herbes. Actualment, el Matías regenta també un restaurant de renom aquí a Formentera, com és Saborada de Can Simonet, i... apuntaves fa una estona, Matías, de que ara per ara és impossible comercialitzar, és a dir, al igual que hi ha altres empreses que tenen la seva marca de licor d'herbes, tu no t'has plantejat comercialitzar-ho per poder-ho trobar a les botigues?
Sí, hemos intentado hacerlo, pero bueno, no se puede hacer porque, bueno, en el sitio donde tenemos el restaurante La Familia, pues
sí,
tenemos el sótano, pero solamente, si queremos hacer el licor de hierbas, solamente puede ser eso.
Claro.
No puede haber restauración.
Uh-huh.
Solamente tiene que ser la producción del licor de hierbas. Entonces, pues lo hemos dejado. Solo hacemos un poquito para darle invitación a nuestros clientes.
Sí.
Un chupito cuando terminan de comer.
Uh-huh.
Y bueno, solamente... Ah, sí.
I aquests coneixements que, per realitzar el licor d'herbes que et van traspassar els teus sogres, els pares de la teva dona, els teus fills, ja els hi has passat? És a dir, va de generació en generació,
bueno,
això?
Bueno, todavía no... ellos todavía no quieren... Bueno, no quieren, no es que no quieran, sino que no me han preguntado... Pero bueno, está escrito todo.
Sí. Sí.
porque cuando hicimos un poquito más de... Cada 100 litros, por ejemplo, yo... Cuando empecé a hacerlo, lo hacía en una bota de madera que
sí,
me dejó mi suegro,
uh-huh,
de 100 litros. Y entonces, de cada especie de hierba, le ponía una cantidad.
Sí.
Y bueno, pues llegó un momento que lo pesé para saber cuánto le ponía.
Claro.
Y entonces, claro, pues para hacer más cantidad,
uh-huh,
pues lo tengo ya todo... Está todo escrito.
Molt.
Todo memorizado, ya.
I estàs en contacte amb altra gent que aquí a Formentera facin licor d'herbes i us aneu explicant trucs, o no?
No, porque en Formentera realmente pues todo el mundo hace un poquito, pero es para casa nada más.
Ya.
Y en botellas.
Uh-huh.
No lo hacen en un recipiente más grande.
Claro.
Lo hacen en botellas de un litro o en garrafitas pequeñas. Entonces tienes que ser un cachito de cada cosa.
Uh-huh.
Porque si no... sale muy amargo, muy fuerte.
Clar.
Sí, bueno, también depende del gusto de cada uno.
Aquest és l'únic... tens algun altre hobby, així, que tingui relació amb la terra, amb Formentera, i que t'agrada practicar, cultivar i cuidar?
Bueno, ahora en los últimos años estoy haciendo un poquito de huerta, bueno, un poquito de payés, que es payés. Y bueno, me gusta también, y sobre todo ahora, durante estos meses de confinamiento, he hecho más de payés, o sea, hemos hecho una buena huerta, porque claro, el tiempo había que usarlo de alguna manera, distraerse, ¿no?
Claro, evidentemente buscar aquesta...
Y también me gusta la madera mucho, el hacer cosas con madera.
Ah, aquí
porque ya... Como estuve muchos años en La Mola,
sí,
y por allí tenía bastantes conocidos, amigos, que estaban en el mercadillo, y hacían esculturas de madera, pues también tengo, y voy haciendo en casa un poquito.
¿En fustes de Sabina o...?
De Sabina y de Ginebró.
¿Y de Ginebró?
Sí. Y bueno, también es una cosa muy estimulante, muy trabajar la madera. Hice una temporada de invierno con el artista este de la madera que hay aquí en Formentera.
Aaron Keidler.
Clarón, sí, que lo hace...
Que és un crack, aquest home, mireu. Sí, que la gent que nos escucha, la gent que nos escolta, que busqui informació per internet, Aaron Keidler, un artista jueu brutal, que provenia d'Israel i que és un mestre de fer virgueries en fusta.
Sí, y bueno, yo estuve con él un invierno nada más, no fui más porque, claro, iba a horas que después de trabajar y tenía que... 2 horas de pie, pues me cansaban un poquito, ¿no?
Sí.
El estar de pie, entonces tallando la madera, y entonces como que no paraba, porque bueno, en el restaurante se trabaja a mediodía y luego por la noche, claro, y era desde las 6 hasta las 8 de la tarde, y bueno, fui un año y aprendí un poquito. Y bueno, en casa voy, tengo todos los utensilios y voy haciendo algún trabajito por allí con madera que tengo... acumulada de hace unos cuantos años.
¿Mantens el contacte amb Salamanca?
Sí.
¿Vas sovint?
Sí.
Molt bé.
Sí, voy todos los años, un par de veces. Y bueno, por allí también, en el pueblo de donde soy, pues tengo una pequeña viña que hacemos un poquito de vino. Y bueno...
Molt bé. Volem agrair-te moltíssim que has vingut aquí aquesta nit als estudis de Vitra Ràdio a la Sabina. Passarem un dia que és per saborar, per tastar de nou aquest licor d'herbes. Moltes gràcies per la teva simpatia i serà fins una propera ocasió.
Muy bien. Muchas gracias a ti también.
Tenim tota una història per explicar-te. Som Formentera, dimarts a les 9 del vespre.
D'aquí uns instants arribarem a l'hora en punt. Això vol dir que els serveis informatius també estan a punt per acostar-nos tota l'actualitat informativa de casa. I amb aquesta sintonia nosaltres posem punt i final a la nostra edició d'avui d'aquest dimarts del Som Formentera. Acabem de conversar una estoneta amb Matías González. Hem descobert una mica la seva relació amb Formentera i sobretot també hem descobert aquesta manera tan peculiar de viure i d'estimar Formentera realitzant aquest licor en herbes tradicional formenterem. Ens hem situat a 1977, també, en aquest programa que hem acabat, que estem a punt d'acabar, vaja. També hem escoltat cançons del 77, hem vist i hem imaginat pel·lícules que es van estrenar en aquest any i efemèrides que coincideixen amb aquest any. Tot això per lligar-ho amb l'any de l'arribada de Matías González a la nostra illa el 1977. Bé, i només queda un parell de coses. Una d'elles és agrair-vos, com cada setmana, que ens hagueu deixat estar al vostre costat aquests pràcticament 60 minuts i esperem que els continguts que us han preparat us hagin agradat i us hagin entretingut, que aquest, en definitiva, és el nostre objectiu. També us emplacem a la setmana que ve, que, si Déu vol, tindrem un altre any, una altra proposta per compartir amb tots els amics i amigues oients d'IV3 Ràdio en aquest programa que realitzem des dels estudis de l'emissora pública a la petita de les Pitiuses, aquí a Formentera, en concret a la Sabina. I abans de tancar aquesta edició d'avui, doncs això, salutacions i agraïments en nom de tot l'equip del programa. Sense ells ja això no seria possible. Des de l'equip de producció, realització, documentació, el control tècnic, i que us parla en nom de tots ells. El meu nom és Joan Albert Lligonya. Us espero la setmana que ve aquí, a la sintonia d'IV3 Ràdio. I abans de tancar el programa, això sí, marxem com sempre amb un èxit de 1977, en concret amb la cançó que tanquem aquest programa. Va ser editada un 9 de juny d'aquell any. La cançó que posa la cirereta en aquest pastís musical es diu The Best of My Love. És la música de Emotions, amb aquesta cançó que va ser el seu quart àlbum d'estudi, editat el 77. Aquesta peça està inclosa dins l'àlbum Rejoice. Vinga, doncs The Best of My Love, el millor del nostre amor per tots vosaltres, i fins la setmana que ve. Que vagi bé. Salut.